A les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que els murcians Viva Suècia actuaran demà al Mallorca Live Occident.
Tèntol amb Xisco Nadal.
Encetam la tercera i darrera hora del programa d'avui amb en Miguel Soler, que segueix el control tècnic, i ara en companyia de Fernando Campillo, el bateria dels Viva Suècia.
Yo quiero ser el centro de toda tu atención y en el peor momento desviar la conversación. Tienes ganado el cielo y subiré al altar. No todo va a ser bueno en la salud y en la enfermedad. La salud y la enfermedad. Todos los días me levanto con el miedo gigante.
Els murcians Viva Suècia han viscut en primera persona una de les projeccions més espectaculars del rock estatal de la darrera dècada. El grup ha passat de tocar a sales petites a convertir-se en cap de cartell dels principals festivals del país, amb una trajectòria marcada per discos cada vegada més ambiciosos i un directe que s'ha convertit en una de les seves grans senyes d'identitat. Aquest divendres, 12 de juny, és a dir, demà, tornaran a Mallorca com un dels grans reclams del Mallorca Live Occident i han convidat el bateria Fernando Campillo per xerrar una estona en profunditat d'aquest concert, del moment que viu la banda i de tot el camí recorregut.
En profunditat.
I com deia Miquel Jung, ja el podem saludar. Fernando Campillo, molt bon dia, buenos días, com estàs?
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Y Viva Suecia, mañana en el Mallorca Live Occident, volvéis a Mallorca como cabeza de cartel, sí, de uno de los principales festivales de aquí, de este archipiélago. No sé qué supone para Viva Suecia, en 10 años, pasar de tocar en locales pequeñísimos a ser cabeza de cartel en los principales festis, como dicen los modernos.
Hombre, pues para nosotros es un orgullo increíble. O sea, Mallorca Live para nosotros es top 5 festivales de España. Y bueno, nos encanta el festival, bueno, aparte que nos encanta Mallorca. Pero bueno, con el tiempo hemos conseguido copar ahí la primera fila. De festivales como este tan importantes, y para nosotros, pues bueno, no hace falta decir que es algo que no se puede describir, vamos, increíble.
Los cantantes o los grupos con los que hemos hablado en el último año, todo el mundo dice que los festivales tienen una energía como muy particular. No sé cómo se plantea Viva Suecia un concierto cuando sabes que va a haber público muy diverso, que hay gente que estará haciendo una caña, gente que se peleará por estar en la primera fila, y como en la canción de Aute, gente que pasaba por allí, pero que al escucharos, sí, se quedará y dirá, acabo de descubrir el grupo de mi vida.
Bueno, sí, los festivales se trata de eso, ¿no? Hay un colectivo que quizás no es del todo el tuyo, pero el objetivo es ese, ¿no? Nosotros como grupo, el otro día tocando en Sevilla, nos decía, a mí me decía un amigo que, pues tío, ha habido gente que no conocía la banda y nos ha dicho luego que ha flipado con el concierto, que les ha encantado el directo y no lo conocían el directo. Y claro, ese es el objetivo un poco, ¿no? Es como que el orgullo de decir, vaya, pues esta gente que no conocía el directo y le ha enganchado todavía más Viva Suecia, pues eso es lo que nos llevamos, ¿no? Es el objetivo, es lo mejor que le puede pasar a un grupo.
Uh-huh. Y Fernando, ¿qué papel juega el directo en la identidad de Viva Suecia? Mucha gente coincide en decir que es encima del escenario donde las canciones sí. adquieren otra dimensión, ¿no?
Sí, para nosotros el directo es nuestra gran baza, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, particularmente pensamos que nosotros hacemos buenos discos, pero el directo es como nosotros básicamente hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Nuestra seña de identidad. Nosotros ahí en el escenario, la verdad que tanto nosotros cuatro ahora como ahora la gente que se sube con nosotros, que ahora somos 12, pues es como nuestra, como andar por casa. Nos sentimos muy libres y te transformas ahí en tu yo natural, que hace disfrutar y hace que la gente, creo que también lo vea, ¿no?
La semana pasada leía una encuesta que decía que de los acentos más sexys de España ganaba el canario, y en el furgón de cola era el último, el penúltimo era el murciano. Pero si una cosa ha demostrado Viva Suecia es que en Murcia hay sexy. No sé si sentís este peso de ser embajadores, gracias a vuestras canciones que han sido banda sonora sentimental ya durante 10 años, de tanta gente.
Hombre, eso por supuesto. En cuanto al idioma, o sea, al acento, bueno, pues es verdad que alguno de nosotros no habla del todo bien. Yo no hablo muy, muy del todo correcto, pero bueno, lo intento. Y en cuanto a las canciones, bueno, pues es un honor, la verdad. Que te consideren un grupo que hace canciones sexys, si es así lo que dices, es algo muy chulo, la verdad.
Y volviendo al Mallorca Live, luego ya volveremos a lo sexy que es Viva Suecia, lo digo para dosificar, y así que la gente esté pendiente de esa entrevista hasta el final. Sí. Claro, cuando preparáis un concierto como el Mallorca Live, ¿cómo se pacta el repertorio? Porque vosotros ahora estáis de gira con vuestro último disco, pero también hay gente que viene a escuchar los himnos del principio. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo se pacta?
Sí, bueno, el festival es de verdad. Ahora mismo estamos inmersos.
Hola. Crec que acabem de perdre en Fer Campillo. Pot ser? Fer, ets aquí? No poseu pena, perquè m'ha anat beníssim. Rafael, per favor, vine. Un oient nostre que
m'ho
ha vengut a veure.
Ha vengut en el millor moment.
I ara intentarem recuperar el que serà la connexió en Viva Suècia. I ara tenim aquí en Rafael, que m'ho ha telefonat just abans, i ha dit, som per aquí de vora, me fa ganes venir a saludar, i el tenim aquí, en Rafael, un home de promeses complertes. Rafael, molt bon dia. Si posa't els auriculars, estimat. I ara ja pots saludar a tot Balear. Molt bon dia, Rafael, com estàs?
Gràcies, bon dia.
Encantats de tenir-te aquí. Mira, m'ho has caigut com un bunyolet dins la mel, perquè acabem de perdre la connexió en Viva Suècia i ara tenim aquí un oient que ha vengut a saludar-nos. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per donar sempre aquesta oportunitat per venir a veure'ls.
Perquè tu, quan t'escoltes la ràdio? Que a mi això m'interessa saber a quina hora m'escolta.
Això és el que li deien en Celestí. Jo vos escolto cada hora baixa. Cada hora baixa. No tot el programa, tota la franja. Jo surt de la feina, hi ha dies que surt entre les 2:30 i 3 i ja me posen el cotxe i ve 3. I a vegades surt a les 5. I gràcies a aquests embossos que tenim, pues, disfrut, perquè encara tenc més temps d'escoltar-vos dins el cotxe.
És a dir, m'estàs donant a entendre qui ve 3 ràdio ha aconseguit que quan hi ha un emboss, en Rafael no diu... Ai, va tu, sí. Sinó que bé.
Exacte. Així
i fas compte d'anar al Mallorca Live, Rafael?
No. Jo avui li comentava un companyero, perquè la feina té companyeros que són més joves, més... Jo li he dit, jo aniré al Mallorca Live si vengués un Julio Iglesias. Julio Iglesias...
Enyorant Santa Maria...
Som de Julio Iglesias.
I d'hora tot una seguim parlant, Rafael, perquè tenim en Fer Campillo. Fer, que t'hemos perdido, t'hemos recuperado, crec, sí. ¿No es cierto?
Ah, he vuelto.
Perfecto. Lo mejor es volver, perdón. Siempre, como la, sí, como, sí, sí. Como el bolero. Hablábamos sí. de cómo te preguntaba que el Mallorca Live, un gran concierto, uh-huh. pero claro, no es un concierto de gira, es un concierto de festival. Uh-huh. Vosotros estáis con vuestro último disco, pero ¿cómo pactáis Correcto. El repertorio? ¿Cómo gestionáis la playlist de canciones?
Bueno, en este festival tenemos un poco de menos tiempo, repertorio, que en los conciertos de nuestra gira. Y bueno, si tenemos que quitar, por ejemplo, pues media hora que tenemos que quitar, pues bueno, entre los cuatro pues hacemos un consenso de quitar algunas canciones que, bueno, que quizá ahora pues no sé, como que no dan tanto el tirón como otras. Y pero bueno, la pelea entre los cuatro es una tontería. Nos ponemos de acuerdo enseguida con buena actitud y para adelante, vamos. Dale.
Hecho en tiempos de paz, ha sido un nuevo paso en la evolución del grupo. ¿Cómo vivís esta necesidad constante de avanzar sin repetir las fórmulas?
Bueno, al final los cuatro hacemos también un trabajo, un ejercicio de sentarse, de hablar de lo que queremos para el nuevo disco, de eso, pues, como dices tú, de no repetir la misma fórmula. Y bueno, a la vista está que este disco se ve la eclecticidad en las canciones, ¿no? En las 11 canciones que lo componen, creo que hay un poco de todo. Y eso es lo que queríamos, transmitir un poco de variedad y que fuese un viaje disperso en el que cada persona que lo oyese, pues, pudiese un poco también elegir el modo de música que quiere escuchar, ¿no?
Esta mañana, preparando la entrevista, he visto que sois un grupo relativamente joven, porque empezasteis el 2015, si no he mirado mal las fechas, y te quería preguntar en qué momento tuvisteis la sensación de pensar que el proyecto iba de verdad. Porque a veces uno, cuando empieza con un grupo, sois amigos, os gusta la música, empiezas a tocar, pero no sabes si aquello podrá pasar a ser vuestro modus vivendi. ¿En qué momento Viva Suecia supo que viviría, no sé si en Suecia o donde quisieran, mucho tiempo?
Perdona, pero te corrijo, ¿eh? 2013 cuando empezamos.
Ah, 2013.
No pasa nada.
Pues aún sí, más, sí. Ya me dirás.
Sí, hacemos 13 años este año. A ver, hay varios hitos en los que cada uno de nosotros cuatro piensa que un poco cambió la cosa. Sobre todo, estamos de acuerdo los cuatro en el momento que dejamos nuestro trabajo habitual, ¿no? Eso fue, si no me equivoco, a los 5 años que decidimos los cuatro, nos pusimos de acuerdo en decir, bueno, aquí se acaba el estar fin de semana destruido en cuanto a la suma de trabajo y conciertos, y nos dejamos el trabajo y nos dedicamos a esto, y bueno, a la vista está que mereció la pena el dejar nuestro trabajo, ¿no? Así que yo creo que ahí fue el hito, ¿no?, el principal de irnos, entre comillas, bien, claro.
Decías 2013, ahora estamos en 2026, 13 años, y en 13 años la progresión ha sido meteórica. No sé cómo habéis gestionado y sobre todo deglutido el éxito, de que os conozcan, de que os sigan, de que os pidan fotos, autógrafos. Claro, a veces esto no es fácil de llevar. No sé si en vuestro caso ha sido progresivo, bueno, si uno, cuando quiere ser artista, como decía la gran María Teresa Campos, los cargos con sus cargas, y sabes que para que compren discos se tienen que conocer. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Bueno, en nuestro caso es verdad que también ha sido paulatino, ha sido poco a poco, pero ha sido muy llevadero. Es verdad que nosotros tenemos una personalidad, los cuatro, no te voy a decir humildes porque suena como muy pretencioso, pero es verdad que somos muy, muy llanos, somos muy, y te podría decir, y perdona la palabra, un poco idiotas, en el sentido de que, bueno, la fama es un poco relativa, nos hace gracia, y nosotros en nuestra Murcia querida, que vivimos aquí, pues no tenemos afán de notoriedad ni de famoseo. A mí cuando me llaman famoso, no, bueno, pues me da la risa. No es como, bueno, lo llevamos bien y dentro de nuestra humildad, por así decirlo, estamos muy contentos, ¿no?
Uh-huh. Y después de varios discos de esta gira tan ambiciosa, ¿tienes la sensación de que la banda está viviendo su mejor momento de la historia de estos 13 años?
Bueno, se podría decir que sí. Sobre todo ahora que estamos haciendo una gira nuestra del disco que salió en octubre del año pasado, y estamos vendiendo todos los conciertos que estamos sacando con aforos bastante grandes para nuestro gusto, pues sí, te diría que sí. Y bueno, el techo, pues tampoco pensamos mucho, pero queremos seguir creciendo, la verdad.
Y cuando subís a un escenario delante de miles de personas, como será mañana en el Mallorca Live, ¿aún hay nervios o ya habéis conseguido que esto se transforme en rutina? Que no sé si es bueno o malo.
No, por supuesto que hay nervios y siempre lo sabrá. Vamos, eso espero y eso creo, porque si no hay nervios es como que te la suda un poco todo, ¿no? Perdón por la palabra. No conozco ningún artista que antes de subirse al escenario no tenga un poco ahí de cosquilleo, porque es natural y tiene que ser así.
Si me permite.
Tienes mucha responsabilidad, ¿no? con la gente y eso te hace estar así.
Si me permites un poco ser un poco chafardero, no sé si después de tantos kilómetros compartidos hay alguna rutina o tradición que nunca falta antes de un concierto. Los Viva Suecia son de rituales.
Bueno, tenemos un ritual que cantamos una canción de la Pantoja, todos bueno, abrazados.
Aquí lo has hecho feliz, sí. Ahora, bueno.
Sí, ¿o qué?
Ahora mismo, es que, claro, para mí Murcia es Bárbara Rey y Viva Suecia. Y ahora me has citado a Isabel Pantoja, es que me estás tocando mi Olimpo. ¿Qué canción es? Si
bueno,
se puede saber.
Es que fui honesta con él y contigo. ¿Cuál es esa?
A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres a un imposible. Es que ahora, Matías, por favor, dime que algún
te
día.
Te vas a venir. Te vas
es
a
que
venir
ahora mismo,
corrillo,
nada,
cantarla.
Nada me haría más ilusión que estar abrazado a cuatro hombres cantando por Isabel Pantoja. También te lo digo.
Somos 12, ¿eh?
¡A 12!
Sí, ahora en el escenario somos 12 personas.
Pues mejor me lo pones.
Por eso, bueno, más calor. Pero sí, estás invitado.
Viva Isabel Pantoja, viva Suecia también. Ahora estoy un poco desnortat, Junkers. A mi m'han tocat una Pantoja i no esperava aquest regal de l'univers.
Clar, és que és difícil continuar després d'aquestes declaracions que ha fet.
Però, ja que hemos abierto este melón, te volia demanar, ja m'he centrado, Fer, si el bateria tiene mucha erótica del escenario. Lo digo porque, quieras que no, un bateria siempre está presente, porque estás justo al final del escenario. Estás rodeado de un montón de cosas y de verse se te ve.
¿Estás seguro? Los baterías somos un poco. Hay gente que no sabe ni lo que son los baterías, ¿no? Creo yo. Bueno, me da la sensación, pero bueno, yo...
Aficionados.
Bueno,
es decir, en un grupo el batería es un básico, si no, no sonaría tan
bien. Un básico, pero es el discreto.
Yo diría que sí,
¿no?
Yo diría que sí. A mí personalmente creo que me falta un poco de melena. Para destacar un poco más, pero bueno, lo llevo bien así.
Y si tuvieras que escoger dos, tres canciones que sin haberlo esperado se hayan convertido en himnos, si hubiera que hacer una playlist de Viva Suecia para el concierto de mañana, ¿qué es lo que no puede faltar nunca?
Pues a mí personalmente el disco que hemos sacado ahora en octubre me gusta muchísimo, y sobre todo tocar Tú y yo contra los demás. Es una canción que creo que va mucho que hablar, tanto ahora como en el futuro. Y, correcto. Y, por ejemplo, Fuimos felices aquí. Es una canción que está gustando mucho. La gente se vuelve loca también. Creo que es una canción muy pegadiza y muy bonita. Y bueno, Melancolía también destaco.
Pues me lo apunto para ponérmelo en la playlist ahora que me prepararé junto al No te aferres de Isabel Pantoja. Y te quería preguntar,
correcto,
Fernando Campillo, cuando no estás de gira ni ensayando, como en la canción de Perales, ¿a qué dedicas el tiempo libre?
Pues ahora mismo, por ejemplo, estoy en mi sofá con mi gata y echando una play. Suena un poco como muy juvenil, pero los días que no estamos por ahí de viaje o ensayando, me gusta hacer mi rutina, gimnasio, hacer mis compras, comer en casa, pasar tiempo en el sofá viendo una peli. Bueno, pues un poco lo que me gusta a mí, y creo que es bueno para mantener la cabeza sana.
Una vida tranquil·la antes de la voràgine que supondrà, per exemple, el concert de demà, Miquel.
Sí, fa ganes, però ja que ara nos hablabas de tu tiempo libre, vamos a hablar de las responsabilidades del grupo. Han cambiado mucho durante estos años. ¿Puedes hacer lo mismo que hacías hace 13 años?
Bueno, evidentemente no haces lo mismo, pero bueno, en cuanto a trabajo, cada uno tiene su labor en el grupo. Y luego, pues personalmente aquí, pues cada uno hace lo mismo, ¿no? Hace sus rutinas, su gimnasio, su tal, y cada uno. Rafa, por ejemplo, es verdad que que aquí en Murcia pues es un poco lo que hablamos antes del famoseo, él es más como reconocido y le cuesta, hay días que le cuesta como que le paran mucho, que le salgan las fotos, no sé qué, y bueno, eso lo lleva un poco ahí como medio regular, pero sí, no ha cambiado nuestra vida tampoco mucho.
Y don Fer Campillo, batería de Viva Suecia, muchas gracias por esta entrevista, que vaya genial, mañana el concierto, y Ras, muy buena gira, un abrazo.
Gràcies, un abrazo.
Hasta pronto. I de Viva Suècia, tornem en Rafael, el nostre oient, que avui cap vespre ha contestat la pregunta de Llorenç Santamaria i han dit, si vols venir de visita a Tèntol, estàs més que convidat, i aquí el tenim. Rafael, moltes gràcies per aquesta visita. M'ho has dit que per tots amb ossos, reprenent la conversa, per tots amb ossos ja no són un anuig, sinó que t'agraden perquè això te permet escoltar una estona de la ràdio.
Sí, sí. I no només els amb ossos. Hi ha dies que el nen va a repàs i jo vaig a cercar-lo i per d'impalma fent voltes per trobar puesto per deixar el cotxe.
Com si fos en Changuito.
Exacte.
Dues mitja hora fent voltes per Palma.
Exacte. I així pues, també vos escolta voltros. I vos escolta les sessions, pues, la senyora de Brioix, les Marines, en Celestí, en Tomeu, o sigui, i avui vos he parat cara. Vos he parat cara en Miquel Junc, en Celestí i en Tomeu. O sigui, a tu ja
Xisco con i tothom.
Perquè sé...
Ara, en Celestí, que és molt viu, diu, demanaries al nostre oient que mos puntui. Però abans de demanar-te això, tu, com a oient, notes el maltracte en el qual me sotmeten els meus companys? A l'altre costat del dial se nota l'abús que jo patesc cada cap vespre?
Jo crec que sí, en diferència, també.
Jo m'han arribat a demanar men si m'ordui malament, Xisco. Sí. Jo m'he dut molt ben tu. Meu, personalment, per part meva, no sé si per part teva és igual.
M'ha encantat. Jo me penso que mos duim bé, per tant, ara t'hauries de dir almenys si ets cert o no ets cert. No, però, en Rafael, que és un oient tipus, estic content que seguint t'entenguis meu patiment, perquè de vegades no és fàcil. Sí, i ara en Celestí
tenia una pregunta. Aquest moment, compartir aquest moment amb tu, sí. Perquè me feien estar a l'altra banda de la peixera, que se diu, clar, tu com mos puntuaries a cada un? En aquest trio.
Jo soc molt diplomàtic.
En aquest trio meravella.
Un empat.
Jo no som un expert en ser un jurat, o sigui, jo...
Clar.
O sigui, jo ho veig, per exemple, tocant a Messuena cada divendres també, i sentes el paper difícil que a vegades que diuen, no, és que tenemos que puntuar bajo perquè hi ha altres que no han hecho mejor. Aquí passa cada setmana igual, o sigui, hi ha una setmana destaca més i una setmana destaca més.
Clar, i de cara, ara que mos veus...
No. T'havia
fet aquesta idea? Quines preguntes?
Estimat, has passat un mal dia i necessites certa validació.
Jo crec que sí.
Perquè no sé si el nostre oient té sa culpa. Ja ell, com a persona diplomàtica, ha sortit d'aquest jardí, ha dit, són diplomàtic, no m'agrada puntuar...
I ho ha fet superbé.
Ara tenim un buit. Has d'entrar en directe. I ha entrat.
No, jo mai li agrairé prou en Rafael. A partir d'ara, sempre que se pengi un convidat, Rafael, crec que t'hauran de telefonar.
Una visita.
A més que tinc una experiència en Viva3 Televisió. Perquè ja m'han agafat dues vegades per reportatges
pel carrer,
sí. Millor. Fa 2 anys van tenir un incendi a un edifici d'esport del Cudi. I justament vaig sortir en el bitxó maltès, allà va venir la reportera de la zona, i aquest any a la Fira de Sassipi, la mateixa reportera. I li vaig dir, escolta, ja és la segona vegada que m'agafes. I el càmera li va dir, aquesta dona té fixació amb aquest home? O sigui, dues vegades que
m'agafes. Perquè ja s'ha de sumar que ets un oient i un espectador tipus, i sobretot sí. Que contestaràs, perquè no és tan senzill. Jo que m'ha tocat fer de reporter asfàltic, que és la gent quan vas pel carrer te contesti, a vegades, sí, jo ho entenc, sí, que fa sí. Calor, tenim pressa, no saps què te demanaran. Jo sempre he agraït que m'ho contestin.
És que jo soc molt de xerrar i de tornar-me a saludar a la gent, o sigui, així com hi ha gent que és més tímida, jo no, jo tinc la fama que nostra de que, pues, me diuen, vinga, anem, que tenim pressa, o sigui que... Però som així, jo.
No, però això t'agrada Tèntol, perquè això una cosa fem en aquest programa és parlar. Celestí, estimat, tens més preguntes per aquest bon home? Compromeses o estàndard?
No, ja està. T'he fet les preguntes.
Però tu vols que te puntuïn.
Te dono un 10, Celestí.
Un 10, ja està, ja pots estar bé. Rafael, cerquem
uns aplaudiments. Soler, per favor, bravo.
Gràcies.
Bravo.
Hem aconseguit lo que en Celes tall volia.
Els 10 és història, perquè jo, 10.
Estimat, un 10 una mica condicionat.
Ben pots.
Només ha faltat passar-li un sobre.
Però clar, la cosa que
volàs un 10.
No sé si cada hora baixa, perquè m'ha dit a moments, no vos escolt sempre, perquè a moments...
No, perquè 3 hores
no m'ha arribat a dir no fas escolt sempre.
Sí, són moltes, per estar dins el cotxe.
Clar, si ets esportista encara, però tu vas i vens, però està molt bé que en aquests moments de passeig o de transport d'un costat a l'altre, i Betres te faci companyia. No només per centrar-nos en Tentol, hi ha altres programes de la casa que també escoltis i que t'agradis.
I Betres, que són, en aquest cas, els nostres veus. Són nosaltres que li fem companyia, els nostres veus. I avui mos ha posat cara.
Avui ens l'estí. Alguna cosa li passa.
Ara quan acabem, Rafael, en Celestí se posarà de politono es 10 que li has posat. I es vespre, quan no pugui dormir, dirà m'han parat un 10.
Només tenia la cara d'en Xisco i de la directora, de Margalida Mateu.
Justament avui no hi és.
Però tots els altres no tenia cara.
Perquè en Xisco, clar, surt a la televisió.
Sí, exacte.
Xisco te l'odies i metres. Dorm aquí, té una habitació.
M'agrada això de surt a la televisió.
Exactament. No portant res. Només imatges. Perdona, a mi m'encantaria ser només model, però és que malauradament la genètica no m'ha acompanyat com per poder tenir només aquesta tasca. Però li demanem a en Rafael, el nostre oient des cap vespres, també altres franges, dos escoltar la ràdio.
Sí, les notícies també. El matí quan vaig a la feina, que també t'escolta tu, precisament, perquè tens també...
Exacte, som el dia per
matí. Exacte, sí.
També. No, i abans hi ha en Marian Suau, que fan un informatiu...
També,
és a dir, si tu vols saber què passarà a Balears, t'has de connectar... Balears i el món, t'has de connectar en Marian Suau, perquè...
Tento-l i ses notícies.
És que no... Jo sempre ho dic, i la gent se pensa que ho dic de bromes, a que no se necessita respús, Quivetres. Quivetres ofereix tot allò que un oient, quan tu, Rafael, necessita.
Sí, sí. Jo dic, hem d'escoltar el nostre, perquè no hem d'escoltar el nostre.
I que també hi ha una manera molt nostra d'explicar les coses. Uh-huh. Perquè des de Madrid ho expliquem bé, ara no me ficaré a jardins que no me pertoquen, però també tenir aquesta visió perifèrica, aquesta visió illenca de temes globals, també és important.
Sí, sí, sí.
Idò, Rafael...
No m'està dit sí, eh?
Volvoria donar sonora bona. I que sigueu...
Un moment, perdona, Rafael, què més havia de dir?
El posàvem amb un compromís.
Què volies, que te posàvem un altre veu?
El posàvem amb un compromís.
Una cosa, Rafael, perquè tingui sa gravació neta. Te sap greu dir Celestí, te poso un 10. I així ell ja ho ratearà i ja el tindran content. Ho dic perquè ara no sé quina puça ha picat en el nostre company Celestí, però... Ho podries dir, Rafael, si on te sap greu, Celestí, tens un 10.
Sí, sí, Celestí, tens un 10.
Bravo!
Això... Gràcies, Rafael. Això ho veurem, perquè...
És que...
I de Rafael, estimat, moltes gràcies. Ha estat un gust coincidir. I si qualque cap vespre no tens res a fer i passes per aquí, barra lliure, perquè tu ja ets un VIP.
He passat per aquí perquè tenia una gestió per aquí a tràfic. Justament.
Ben a prop.
Potser la gestió no ha estat tan amable com venir a Betres. Tràfic també és servei públic, però diferent.
No, sí, ha estat amable, perquè ja havia fet per registre electrònic i ja està, estàs solucionat. És carnet... Sol·licitud de permís internacional de conducir.
Ah, mira.
Ah,
sí. Per cert, a mi ara faré la pregunta punyetera en el final. A mi ja m'ho posaves cara, en Mateu també, perquè m'ho arribi per la tele, però hi ha una màxima que diuen que si sa veu t'enamora, no passis per l'emissora.
Bon lema, eh?
Bon lema. Decebut o no, en ses cares noves que has descobert?
No.
Bé, noves.
Sorpres, amb ell no, amb en Tomeu.
En Tomeu, sí. En Tomeu més qui és?
En Tomeu, sí.
Amb fites netes.
Sí.
Aquest mostatxo tan...
Sí, no te l'imaginaves tan modern. A que no quadra aquest rotllo hipster?
Sí, exacte.
No, tu saps que allà fora vila...
És un jovençant.
Ell em parla...
I en Miquel Junt tampoc no m'imaginava...
En tanta barba.
Amb sa cara.
És un jovençant, en Tomeu, que no vol entrar. Que, de fet, ja li toca torn.
Clar.
Volia un 10 en Tomeu, també.
I en Miquel Junt, que és també un galant de sa ràdio.
Sí, sí, sí.
Per mi, en Junt també té un 10. Ho dic perquè gràcies, no m'agradaria ara crear controvèrsia.
Jo també vull anar content de canals, que
no compartir aquest 10.
Idò, Rafael, estimat, moltes gràcies. Torna amb bola.
Gràcies.
Una abraçada forta. Nosaltres ara sí, hem de fer un Tentol, que ja tenim en Tomeu Mesquida, en fites netes, que avui ve a parlar-nos d'una fruita de temporada que és boníssima i que segur que vos encanta, com és Supercoc de Porreres.
Lo que te roce la piel no dura más de un segundo. Pero me suele doler. Puede que sea tu sombra. Puede que no salga bien.
que hacer. Dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer.
Hay algo amargo en tu risa que yo no puedo cambiar. Lo que me digas va a misa a compensar lo demás. El tiempo que te he quitado, lo que prometo y no es lo que tenías pensado.
IB3 Radio es información.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam. De tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, bones tardes. Jo sóc la Pilar Noguera, som d'Esporles, i una paraula que trob que està en desús és la paraula vànava. O sigui, lleva la vànava del llit. És com si fos una colxa. Llevar la vànava. Jo trobo que és una paraula que no s'utilitza i que nosaltres, que nostra, utilitzàvem abans. I molt bé. O sigui, lleva la... És com una manta, com una colxa, com una cosa per posar a damunt el llit. Moltes gràcies. Adéu.
Les fites netes. Amb Tomeu Mesquida.
I ja tornem a ser aquí una setmana més en ses fites ben netes, un espai que escoltam tot allò que passa a fora vila, amb en Tomeu Mesquida, un home que ja li han posat cara, encara ja que no s'esperava que tingués aquesta
modern.
Cara...
Un pagès modern. No sé què pensar, no sé si la gent estarà d'acord. Si un pagès hipster. No estarà d'acord.
Sí,
perquè, un, no som pagès, i dos, no me considero hipster. Lo que un se consideri també dona un poc igual,
exactament,
però...
És allò que projectes.
Lo que els nostres oients pensin, benvingut sigui.
Sempre en mans de l'audiència. I parlàvem que avui vens sí. Amb una fruita de temporada ben bona, que qui més qui manco a tothom li agrada.
Sí, Sauerkraut és un èxit assegurat. Jo crec que... Bé, no conec ningú. Coneixeu qualcú que no li agradi Sauerkraut? Jo no conec...
Jo no conec ningú que no li agradi.
A mi m'agrada si...
Xisco has triat.
No,
Xisco no el triat.
A mi m'agrada si el passant per aigua. Si el passant per aigua i li lleves aquella pelussa...
Ah, tot es mussa.
Es mussa moltíssim. Allò que fa de sabre i mossegar...
com el melicotons.
Amb aquell vellut, m'acosta.
Bé, avui no xerrarem tant de la fruita en fresc, sinó de lo que passa una mica quan els processam, és a dir, quan els aixapam i traïm obercocs secs, és aquesta manera de conservar-lo naturalment, que hi ha gent que li diu oreanes o orellanes, lo que oreanes o orellanes també s'utilitza per melicotons i altres fruites. Per tant, aquí la terminologia seria obercoc sec, per no donar espai i en es dubte, o sigui que xerram d'això.
Perquè
avui,
si una cosa no mos agrada en aquest programa és crear confusió.
No, de les coses clares.
Però abans d'escoltar els protagonistes d'avui, necessito que me faci 5 cèntims de sabre i de per què aquest fruit està tan lligat a Porreres.
Exacte, mira, començant per sabre, si vols. Ja en xerrem un altre dia més en profunditat, però nocions bàsiques, el barcoquer és un prunus, vol dir que és de la família de les rosàcies, com els amarlets, els prunes o el mèlico cotoners, és d'origen d'Àsia Central i el nom d'Ubercock ve de l'àrab al-Barkuk, que, com a Ubergini, vendria a ser, el que significa que és fruita primerenca, o sigui que...
I només amb nom ja hi ha tot un món.
Sí, exacte, perquè això jo no ho sabia, però si cercau en el diccionari a Salcobé Moll, veureu que de maneres de dir Ubercock n'hi ha moltíssimes. Jo en començaré a dir qualcunes i m'aturau quan vos canseu. Mira, Ubercock, Abricock, Abercock, Abercock, Abericock, Abricot, Albericock, Albercock, i així...
Tot això variant del català, no?
Bercock, sí, tots estan... Bueno, no sé si està tot acceptat.
N'ha arribat a ser que m'agrada, que és Abrebaracock.
Vale, o sigui que
m'ha fascinaria menjar arbre baracoc.
Jo no sé si existeix qualque combinació més per dir-ho, o sigui, és la paraula menys regulada de la història dels catalans. No ho sé, m'ha acabat de tirar un triple, però vaja...
És la darrera que hi ha apuntada
molt bona.
No sabia
que se podia dir de tantes maneres.
Arbre baracoc.
Albaracoc, sí. Tu veus? Mira, o sigui, que n'hi ha de 30.000 maneres.
I a Mallorca aquesta història agafa un pas especial, ho dèiem, a Porreres i als voltants.
Sí, avui sí que és no mateu, diríem voltants, i explicaríem que Montuïri també té un pas important, Felanitx, Manacor també tenen cultius, però és vera que, bé, el cultiu se va començar a implantar en el segle XIX, quan l'epidèmia de la filotxera va atacar la vinya, i molts dels indres on se feia vinya tradicionalment varen substituir per arbres, i això ens fa pensar que en el Reiguer és on degueren aparèixer aquests primers cultius d'ubercoquers. I abans de que, o sigui, això va sortir abans de que fes força a Porreres, que Porreres va ser a principis dels anys 20 i va arribar a ser una de les zones més productores. De fet, exportaven cap a Europa i en l'estiu dones, homes, nins, nines de tots els pobles dels voltants, gent que venia a fer les feines, anaven a cuir i sobretot a fer el sequer, que és de lo que xerrarem avui. I el cultiu en termes generals està assegurat, no és que sigui un d'aquests cultius que a vegades xerram amb un escó un poc encongit que estigui en perill. El que passa és que la forma de conservació tradicional que és fer aquest sequer sí que podríem dir que està en risc. No sé si desapareixer, perquè hi ha molt d'autoconsum, però sí que no està assegurat en el futur. No estem en un bon moment, aixequem, bàsicament.
I per això avui no parlam d'un fruit, sinó d'aquest mètode tradicional de conservació.
Exacte, avui, com sempre, comptam amb un pagès o amb un tècnic, en aquest cas avui és un pagès, ell és en Biel Mora, en Biel de Camparrí, més conegut, l'empresa de Camparrí, és una empresa familiar de Porreres, que és la darrera, ja, a banda de la cooperativa de Porreres, que fan el cicle sencer, és a dir, que cultiven, cuien els ubercocs de les seves pròpies finques, les sequen i després el comercialitzen, que tenen algunes coses de fantasia que després comentarem. I els seus predins i els seus pares ja en feien i en Biel ha seguit el seu llegat i per començar li han demanat si ha canviat molt la manera de fer feina o si encara hi ha gestos que continuen igual.
Totalment com ho fan els meus predins i meus predins. Hauria de fer uns que avui soc de fusta i el sacam en el sol. Sí que és veritat que ha canviat són les analítiques que faig manuals, totes aquestes coses dels controls de nivell europeu. Sí que mos hem hagut d'adaptar. Ara, si hi va haver un intent de... nosaltres vam tenir, per exemple, una instrucció de la comunitat europea fa uns anys. I el que jo els vaig explicar, gràcies a Déu, el meu anglès és bastant fluid i els vaig poder explicar que si ens poden llevar segons quin tipus de material es fullia, hi ha identitat pròpia de la poca secat, no sé com jo ho dic. Jo vull dir, si no feia això, jo tanto. I no crec que aquesta amenaça els afectés per res, perquè els va entrar com no li va escoltar. Però almenys actualment no... Set impediments de seguir l'activitat no hi són.
quan parlàvem del mercat de Porreres, Tomeu, no xerrant d'una sola varietat, n'hi ha on queden moltes encara?
Sí, mira, l'any 2016 la Conselleria d'Agricultura va dur a terme una recerca bibliogràfica de varietats locals en general de fruiters i només de Uercoc en va documentar fins a 80 varietats.
Ja m'hi has.
No vol dir que totes hagin arribat fins al dia d'avui, però és vera que a Porreres trobam una barbaritat de varietats que encara se coneixen. Les més, més anomenades serien la Galta Vermella, la Galta Roja, el Mosca Catell, Inquera, Murtó, Taronjal, i també hi ha varietats comercials com el Canino, el Rojo de Clare, Carlet, el Palabra, bé, o sigui, hi ha una borrada de varietats, però el Uercoc sec o la seca, en sequer, diguem, el que més s'ha empleat tradicionalment ha estat la Galta Vermella, és una que ha estat especialment valorada per aquesta conservació, perquè madura de manera bastant uniforme i absorbeix més sofre, diuen, i el reté millor.
Aquestes varietats introduïdes poden donar coites abundants, però solen tenir una vida més curta. En canvi, varietats com la que deia, la Galta Vermella, pot viure molt més, tot i que té coites cícliques. Dos o tres anys molt bons i després qualque any de descans, no és així?
Exacte, molt bé.
I hem d'anar alerta a idealitzar massa Uercoc, perquè el cultiu ha patit molt, no, Tomeu?
Sí, clar, jo quan deia que és un cultiu assegurat, hem de tenir en compte que és un cultiu que s'ha exposat a diversos problemes. Un és purament econòmic, que és la competència en països tercers, com podria ser Turquia, que és un país molt elaborador de productes secs, ja sigui figues, Uercoc, melicotons. I després també de l'escarabat, que ja en van xerrar fa un parell de seccions, que és el Capnodis tenebrionis, que jo li diria tenebrinosis, perquè és un gusano cabezudo que li diuen que mata molta... Sí, i el nom és terrible, però ja que hi era haguessin pogut fer-lo un poc més... Haguessin pogut fer-ho un poc més terrible, i les larves ataquen les rels i poden arribar a matar l'arbre, o sigui, és bastant fort. De fet, sí, les notes de premsa i reculls de l'hemeroteca recorden que va haver una plaga molt important l'any 68 del segle passat, i varen passar de 1.900 hectàrees l'any 66 a 955 el 1973.
Són moltes perdudes.
O sigui, que se va fer una escabetxina total d'arbres, i això implica que molts d'aquests ubercoquers que s'havien sembrat van desaparèixer i el paisatge pues va canviar. Avui, l'economia de l'ubercoc no és que se basi tant en la fruita fresca, que era el que havia tingut històricament un pes econòmic, sobretot a Porreres, sinó que, el que dèiem abans, quasi tot se comercialitza fresc. Un temps primer era la popa, que s'exportava a mercats com els de Londres o París, i després, sobretot, a partir dels anys 20, aquest pas a fer l'ubercoc sec, que ha arribat fins a dia d'avui, que trobam damunt les encimades i les coques. Res, si voleu, podem ja entrar en macetes i explicar una mica el procés, perquè els nostres gent que no ho coneguin sàpiguen com se fa. En Biel mos ho pot contar.
I davanti.
Bueno, el tema del sequer, pràcticament abans se cuien el llobarcot en terra i s'aixapaven perquè eren més madurs i eren molt dolços, i després se fa se fa neteja, saps? Així per a vendre, no? Totalment això de percot en terra no se, ja no s'agafa. Nosaltres ja anàvem cada dia a cuir Uercoc. Quan és la temporada, agafàvem els madurs i cada dia de matí i hora baixa feien la volta, saps? I és que això caguin de cuir i després se netegen, s'aixepen, se preparen els canyissos per posar-lo de damunt i se pilen. Pilen és fer formar piles, un damunt l'altre, i se combustiona una quantitat, depenent del canyissó que hi ha, pues se crema el sofre, fa un vapor, se tapen unes teles o dins un sofredor, i això el que fa és que conserva. I l'ubercoc agafa pues, el que necessita per conservar natural.
Com ha explicat ja, el sofre és un tema delicat, Tomeu. Quina funció juga en la conservació d'aquest fruit?
I del sofre, el que se fa bàsicament és que el sofre sublimat se crema dins un ensofredor, que per qui no ho hagi vist mai pot ser qualsevol cosa, no qualsevol de deixat, sinó que pot ser des d'habitacions fetes a posta, com catxes, com caixes metàl·liques de fusta, de plàstic, i aquest gas que produeix la combustió de sofre és un gas anhídrid sulfurós que deixa reblanit l'overcoc i el diòxid de sofre queda damunt la fruita, que ha d'estar sota una mesura determinada, és a dir, faran analítiques i no en pot tenir una quantitat molt elevada, i aquest gas el que fa és que ajuda a eliminar els ous i les larves d'insectes i permet retenir que una mica més humitat sense posar en perill la seva conservació, perquè clar, quan tu conserves alguna cosa has de procurar que tingui la menor humitat possible, i això ajuda a que quedi més mengívol i alhora segur i sí. El que no mos poden passar perquè el sofre és tòxic amb mesures elevades, per això fan analítiques.
I després d'aquesta nit d'ensofrat, Tomeu, ve la imatge que tothom associa amb el sequer, els canyissos al sol.
Exacte, pot ser lo del sofre, és una cosa més desconeguda que la gent no té, però si qualcú ha vist fotos antigues o ha passat mai per Porreres, igual haurà vist aquests estols de caixes amb overcots teats per la meitat, i el sol també juga una part important en aquest procés de conservació i enviar-nos a compte, també.
Després se sequen el sol, un parell de dies, i quan el color més o manco comença a que toca, pues el que se fa és posar-ho a sobre. Nos ho tenim de la llum porxada i se va secant. I cada dia ho toques, cada dia ho mires, i quan està a punt, se posa dins caixons i se guarda dins el sofredor fins que lleva el tren. Quan el giram, nosaltres hi va per Sant Roc, per les festes de Sant Roc, més o manco el giram, mirant com està, i si està bé, el que fem ja deixar-ho a punt per treure-ho i hi va un altre guent per tanda. Si va bé la fira de Porreres, tenim una tongada i segons se demanda. I els repassam un per un, mirant que estiguin bé, els estiram un poc i els posam dins bosses, els guardant dins la llovera i així els tenim conservats.
I per fer-nos en una idea, quina és la situació actual d'aquest cultiu? No sé si tu, que sempre t'agrada rebostejar una mica, tens algunes dades.
Sí, mira, he trobat dades del 2010 i són les més recents que he trobat, que a Mallorca hi havia 96 hectàrees d'ubercoque i anualment he fet una mica la mitja i surten unes 280 tones de producció. És a dir, que mirant les dades de la cooperativa de Porreres i la gent que produeix a Porreres, actualment, que és el poble que té més anomenada amb aquest cultiu, representaria encara el 55,02% de la producció insular, que és molt, però també mos diu que el cultiu ha baixat una mica i que ha quedat en fora d'aquelles 1.800 hectàrees que se documentaven en els anys 50-60 abans dels cap nodis. Tenebrinosis, que no tenebrosis, que va fer tant de mal. O sigui que no estem malament i té futur, el que passa que, bé, pues com tot.
Tota l'estona parlant de sequer, que és aquesta tècnica per diguéssim, assecar ubercots, però a mi el sequer m'ha ben escap la festa del sequer de Lloret de Vistalegre, que no és perquè el meu ropit sigui lloretà, però és la millor festa del món mundial. Abans es celebrava la primera setmana de setembre i ara, per mort de sequeló, perquè les filles se mantinguin com toca, enguany, si no vaig errat, l'han avançat una setmana i serà la darrera setmana d'agost. Si teniu oportunitat, anau a la festa del sequer de Lloret de Vistalegre. Repeteix, no és perquè siguis poble del meu ropit, però
no,
és la millor party ever.
Sí, sí.
Però mos queda parlar de la paraula d'aquesta setmana, per afegir en el diccionari de la pagesia.
Exactament. Aquesta setmana he triat una paraula arrel d'una informació que he trobat, també, que és que trobaven per traginar les caixes, que era una feina pesada, perquè això cada vespre se posava a recer, o si passava una nigulada s'havia de moure, empleaven una eina que és la cibera. I és una, sí, és una eina que, segons el diccionari Alcover Moll, té variants com cibera, cibira, o xivera, o xivira, que és un instrument per transportar semblant a un baiard. Bàsicament, perquè mos entenguin els oients, és una carretilla que no té rodes i l'han de dur entre dues persones. I la seva etimologia, en el principi, se pensava que era una cosa, però després qualcú va proposar una altra, que vendria des gàlic.
Des gàlic.
Gàlic, perdó. Que és instrument de tragir per a dos. O sigui que si entrau en el diccionari Alcover Moll, veureu que hi ha un botonet a una càmera i hi haurà una imatge d'aquesta eina, que és una cosa que jo desconeixia i m'ha parescut molt interessant.
Idò, moltes gràcies, Tomeu, no parteixis, perquè sé que t'agraden els guateques d'aquest programa. I avui te volia demanar si pots fer de mi. Ho dic perquè com que a mi m'ha tocat ocupar el lloc d'Anna Margalida i mos falta una persona per llegir ses intros dels guateques, t'animes?
Faré el que pugui, si no són en francès.
Per favor, quina emoció. Una mica de música.
El Guateque Musical.
I acabam programa amb música i el nostre Guateque, avui dedicat a Miquel Junc, el color blanc.
Sí, ja que aquesta setmana ha estat la setmana de la moda adlib, el color blanc tan característic d'aquest estil serà el protagonista del nostre Guateque, i com que xerrant de moda adlib, no hi ha res com anar vestida de blanc, com canta en Pere Gené.
Vestida de blanc, talment un torrent de neu, venies per anar-te'n de mi com una onada d'aigua marina que desapareix suau. Penjada del sostre a la corda mig desfet, baixaves del tossal per la politja com en un fondal d'immensa magnitud, esquizofrènica mentida.
I el blanc de la moda adlib pot tenir diferents tonalitats. Hi ha blanc cru, blanc trencat, blanc os, blanc...
Os. Clar, com que han llevat tots els dies.
Ara s'ha vist.
Clar. Blanc os, clar. Blanc ivori. Ho he dit bé. Blanc crema, blanc nacre, blanc ivori, una altra vegada. I el més pur de tots, el blanc nuclear. Una tonalitat a qui Leon Manso ha dedicat a aquesta cançó.
Pensament en blanc nuclear. No puc fer res més que assimilar ses lletres tortes com els carabats. Tot desordenat dins el meu cap d'arena, dubtes sobre on arribar. Explicar algú estúpid o amb profund missatge, només som un pobre viatjant. Amb itineraris dissenyats per córrer...
Balears, atenta, en Tomeu Mesquida.
S'estrena.
I amb Fites Netes s'estrena l'ocultant es Guateque.
Com que ja m'han dit modern, ja puc llegir Guateque. Com que avui mos ha visitat en Llorenç Santa Maria, no podia faltar la nostra selecció musical la seva versió de Noches de Blanco 70. Setí blanc fet amb música, la veu d'uns dels dandis de la música illenca. I un disc en directe, que soni.
Noches tan blanques como blanco 70. Cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido hoy a decirte mi amor, porque te quiero, si te quiero.
No hauria de plau.
Quina meravella.
No hauria de plau.
Sí.
Que visca Llorenç.
La por de tots els artistes, el full en blanc a l'hora de posar-se a escriure o crear, però també pot ser un bon punt de partida per tot allò que encara ha d'arribar. Pàgina en blanc de Marisa Rojas.
He decidit no prendre decisions mai més. Per tot i el seu temps, hi ha un abans, hi ha un després. Tots els fantasmes del passat dins de ser mare quedaran. No vull tenir-los per companys. Vull d'una nova vida.
I el blanc també pot ser el color de moltes coses, com, per exemple, el llum i el foc. El Manco, això ens cantaren de Velvet Underground.
Les flors també poden ser blanques, com en aquesta tonada popular. Que soni Bona nit, Blanca Roseta, en la versió dels...
Imaranti.
Imaranti.
Que soni.
Bona nit, Blanca Roseta, plena de bones olors. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pans en vol, i en què la mar torna extinta, i en què el cel de paper fos, fossin els homes notaris i de cada un n'hagués dos. No bastarien escriure ma vida els nostres amors, és que em passa fins us ara i és que passarem els dos. I estic en les confiances que ara vendran els millors.
Moment ara per un clàssic de Lluís Llach, com Núvol Blanc, un bàsic d'armari amb els de funerals en llengua castellana.
Catalana, Lluís Llach.
Només em deixo que tu em deixis, només així et deixo.
Miquel Junc, té un missatge per tota la balearitat en general i per en Lluís Llach en concret.
Sí, vull demanar perdó per aquesta errada. Llengua catalana, clarament.
No passa res. Fins aquí el Tèntol d'avui. Demà hi tornem. Tomeu Mesquida, moltes gràcies.
A tu, Xisco, sempre.
Junker Celestine, gràcies per aquesta hora baixa tan entretingut. Fins demà. I llavors també en Miguel Soler, que ha duit el timó d'aquest vaixell. Fins demà. Ciao.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.